acusats de delictes de desobediència i malversació. És la primera vegada que citen empresaris com a investigats per aquesta publicitat de l'1 d'octubre. El president del Parlament, Roger Torrent, demanarà mesures cautelars a Estrasburg per poder investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Segons el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, Torrent ha pres aquesta mesura de manera unilateral i ha dit que els escrits són contradictoris amb l'estratègia de Puigdemont. Segons fonts de l'Alt Tribunal dels Drets Humans, és complicat definir la trajectòria d'aquest recurs d'empara perquè no hi ha precedents clars. Canviem de qüestió. La justícia britànica no retira l'ordre de detenció de Julian Assange. Els magistrats de Westminster rebutgen els arguments del fundador de Wikileaks. Consideren que la mesura, la detenció, és desproporcionada i que va contra els interessos de la justícia. Encara us expliquem que l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha confirmat avui davant del jutge la versió de Ricardo Costa, aleshores secretari general del PP a València, que el partit va ordenar presentar factures falses a empresaris per finançar les campanyes electorals del 2007. Bárcenas ha explicat que durant una reunió amb Costa, aquest li va transmetre la seva preocupació per una instrucció que havia rebut, ha dit, i que havia de signar factures a determinades empreses perquè es fessin càrrec de les despeses del partit. I també és notícia que el bisbat de Barbastre-Montsó segueix el camí de Sixena i reclama 100 obres més.
La porta una mirada sobre la realitat que té a veure amb una reflexió que ens feia en Pere Casaldàliga i que recordarem aquests dies que fa 90 anys, que és el gran repte de la humanitat, és humanitzar-la. I humanitzar la realitat de cada dia és una feina que feu a Ràdio Estel, de la qual nosaltres n'hauríem de ser també mirall i testimoni, que no sempre ens en sortim, però que per vosaltres és una prioritat. Per tant, a Ràdio Estel, humanitzeu la humanitat, ho diu Pere Casaldàliga, i com sempre li hem de fer cas.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road just for... Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Un dels majors honors de la vida és cuidar aquells que una vegada van cuidar de nosaltres. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. És dimarts, i a Ràdio Estel, els dimarts a les 5, engeguem un dels pocs programes de ràdio que parla exclusivament de la gent gran. És gran ser gran, està fet en directe i dedicat a les persones grans, o a les grans persones, i a tots i totes que volen o necessiten conèixer els diferents aspectes del lloc que potser viurem nosaltres o un familiar. una residència geriàtrica. A Es Gran Ser Gran hi trobaran consells sobre geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social amb Carla Reixac. En resum, tot el que ens pot interessar conèixer d'una residència. No se'l perdi. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento com cada dimarts a les vies de so, Mario Ramírez. A la direcció, Josep de Martí. A la consulta del treballador social, Carla Reixac. I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla, Marreus.
És Gran Ser Gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
En els nostres dies, a causa del desenvolupament de la ciència, la nostra esperança de vida ha crescut exponencialment, la qual cosa comporta un considerable envelliment de la població. Socialment, el concepte que es té sobre la vellesa, sumat als canvis físics i psíquics que es produeixen en l'envelliment, poden fer que l'adult es senti a vegades allunyat de la societat i que apareguin sentiments d'inutilitat i de buit. Una manera de treballar sobre la base d'autodesenvolupament i d'autoconeixement de la tercera edat és la formació. Els estudis afirmen que la persona gran ha de ser format per aprendre a envellir. L'etapa de la tercera edat és una més dins el procés de desenvolupament humà, encara que totes són importants. Avui a Ràdio Estel en parlarem a fons. Com poden veure, al programa d'avui coneixerem diferents aspectes interessants sobre les persones de la tercera edat i el seu personal. No s'ho perdin. Avui està amb nosaltres, per fer-ho, el senyor Josep de Martí, jurista, gerontòleg, professor del màster de gerontologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Ell ens presenta els convidats d'avui. Josep, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Bona tarda a Catalunya i Andorra.
Has vingut corrents a Saragossa, eh? Vens corrents.
Aquest matí estava a Saragossa passant fred.
Has
i ara estic
junts.
Aquí passant... Just. Bé, una bona tarda.
Molt bé, doncs.
Una bona tarda en la que anem a parlar de persones grans, de grans persones, i comencem amb una petita reflexió. Saps que hi ha un proverbi hindú que diu la bellesa comença quan el record és més fort que l'esperança.
Sí, senyor.
Què et sembla?
Molt maco.
I per parlar d'envelliment, de persones que són grans perquè ja fa temps que estan al planeta, tenim uns convidats molt especials, i començarem pel doctor Miquel Sans. El doctor Miquel Sans, molt bona tarda.
Manel.
Perdó, el doctor Manel Sans, perdó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, doctor.
Vinc corrents de l'estació i m'ha ballat una lletra.
Ho comprenc.
El doctor Manel Sans és president de la secció col·legial de metges sèniors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Metges sèniors.
Sèniors, exactament.
Quan ens vam conèixer, aquesta secció col·legial tenia un nom una miqueta diferent.
Ni més ni menys. Abans tenia el nom de secció de metges jubilats. I dins del col·lectiu mèdic és molt freqüent que la majoria de metges, quan arriben als 65 anys o sobrepassen els 65 anys, continuïn treballant. És a dir, continuen dins de la seva activitat professional. Això vol dir que per la majoria dels metges la jubilació és més un acte administratiu que no pas professional. I a la nostra societat, és evident, la nostra societat materialista i consumista, la paraula jubilat té unes connotacions algo negatives, amb el sentit que suposa una persona jubilada a nivell mèdic, que ja no està al dia, que no treballa, és a dir, té unes certes connotacions negatives. Llavors, el col·lectiu de metges que continua treballant, la paraula jubilat no li agrada gens, precisament per aquest aspecte de connotació negativa. Llavors, hem buscat un terme que qualifiqui el metge de 65 anys des del punt de vista administratiu jubilat, però que continuï tenint tota la seva respectabilitat professional. És a dir, que sigui una persona gran amb molta experiència que pot continuar treballant o no treballant, però vull dir que està capacitat per fer-ho. I la paraula més adient ha sigut, precisament hem pensat i hem trobat, i amb un consens molt generalitzat dins de l'àmbit mèdic, la paraula sènior, que, repeteixo, vol dir persona gran amb experiència, una persona que pot treballar o no treballar, però, evidentment, continua sent metge i serà metge fins l'últim dia de la seva vida.
A més, la paraula sènior d'origen llatí comporta respecte i comporta coneixement i comporta saviesa. Hi ha una peculiaritat al Col·legi de Metges, no? Perquè semblaria que si tu tens una professió que et comporta que estàs col·legiat en un col·legi professional, sembla que quan et jubilessis el que hauries de fer-te és esborrar-te del col·legi i ja passes a ser una altra cosa. Però sembla que el col·legi té una, diguem-ne, té una estima especial pels metges sèniors, alguns d'ells jubilats. Què fa el Col·legi de Metges?
El Col·legi de Metges considera la secció de metges sènior, precisament, és de les úniques seccions del Col·legi de Metges que està dins de la Junta de Govern, que té una financiació per possibilitats de tenir activitats culturals, i el que li interessa és mantenir el col·lectiu de metges pròxims al col·legi, i és la secció que precisament dona més projecció del col·legi cap a l'exterior dins de les seves activitats fonamentalment culturals. I sobretot ens interessa mantenir aquestes activitats culturals perquè sabem que ajuden molt a desenvolupar tant la neuroplasticitat com la neurogènesis, dos funcions fonamentals cerebrals que mantenen el cervell jove. És a dir, d'aquesta manera ajudem els companys doncs, a tenir una vida activa, positiva i creativa mitjançant el contacte, la relació i l'activitat cultural.
I una pregunta. Si un metge ara està a prop d'aquesta edat de la jubilació administrativa, que no, ja hem dit que no una jubilació necessàriament real, però pot fer alguna cosa per preparar-se?
És una de les situacions que jo he pogut comprovar en el meu àmbit hospitalari o com a cap de servei de cirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Doncs he vist que el col·lectiu de metges, quan es jubila, he vist una sèrie de problemes molt evidents. En primer lloc, que el metge que treballa en l'àmbit de la medicina privada té una jubilació molt més programada, progressiva, no es brusca, la tolera i s'adapta molt més bé. En canvi, el que està únic i exclusivament a la medicina pública, la jubilació sí que és brusca, d'un dia per l'altre. Això ha determinat doncs, que inclús en alguns casos hem vist patologia anímica que inclús ha precisat un suport terapèutic. Un altre aspecte que he vist és que el sexe femení tolera molt més bé la jubilació que el masculí. Té més, evidentment, molta més valoració emocional, que no pas el sexe masculí. Després també he vist que el metge se sent maltractat moltes vegades si el jubilen bruscament, se sent expulsat de la seva activitat professional. I finalment m'he donat compte també que hi ha una profunda i molt generalitzada preparació, conscienciació per la jubilació. I és evident que la jubilació, moltes vegades, sobretot amb la medicina pública, que s'acaba l'activitat professional mèdica, es té que establir abans o crear abans un nou projecte vital amb uns nous objectius per donar un sentit a la vida, continuar amb una vida creativa i positiva, que és el que, repeteixo, desenvolupa la neuroplasticitat, la neurogènesis, i ens manté amb el cervell jove.
I em sembla que des del col·legi i des de la secció col·legial estan portant a terme activitats i alguna iniciativa. Que
exactament, exactament. Doncs precisament per ajudar el col·lectiu mèdic hem confeccionat uns cursos o seminaris de preparació per la jubilació en la que intervén una sèrie d'experts, entre ells el meu amic, en Josep de Martí, un dels principals dels nostres seminaris i cursos, i que està tenint un èxit realment important. Ja l'hem fet pràcticament a tots els hospitals importants de Barcelona, els de la província de Barcelona. S'ha fet també inclús a Madrid, en el Consell General de Col·legis de Metges, també vam portar, i actualment ens estan demanant, jo participo en la secció intercol·legial, en contacte amb altres col·legis professionals, hi ha doncs, economistes, advocats, hi ha procuradors, farmacèutics, i estan també interessats a que se'ls hi confeccioni o se'ls hi doni el curs aquest de preparació, perquè pensem que es pot adaptar a totes les situacions de jubilació i pensem que és realment important i que ajuda a conscienciar i a preparar la persona perquè afronti, com he dit abans, d'una manera molt positiva i creativa aquesta important etapa de la nostra vida.
Així és que preparar-se sempre és bo, formar-se sempre és bo, però hi ha un aspecte interessant. Un metge que es jubili porta potser 40 anys donant consells de salut, està en un costat de la taula dient-li a la gent que han de menjar millor, que no s'han d'engreixar, que no han de fumar. Com són els metges prenent consell més que donant-lo?
No són massa bons, això és la veritat. No són massa bons, Aquesta és la veritat, no són massa bons. I precisament en aquest sentit, doncs, a dins del curs dels seminaris, a dins del curs de preparació, doncs, un dels aspectes que jo doncs, desenvolupo dins del seminari, una visió humanística i neurofisiològica de la jubilació, insisteixo molt en la neuroplasticitat i la neurogènesis, aquestes dues funcions cerebrals que es desenvolupen amb una vida sana. I dins de la vida sana està una alimentació correcta. Nosaltres tenim la sort de tenir la dieta mediterrània, que realment és molt completa, i activitat física, un altre aspecte fonamental. El segon aspecte per desenvolupar tant la neuroplasticitat com la neurogènesis és mantenir una activitat cerebral, llegir, estudiar, memoritzar, tocar un instrument, és a dir, tenir una activitat cerebral. I en tercer lloc, la relació social, que determina un intercanvi energètic entre les persones, i aquests tres factors són els que, repeteixo, ajuda molt a mantenir un cervell jove. Ens costa, estic d'acord amb el meu amic Josep, que el metge a vegades és una mica rebel. Precisament ell ho predica molt durant tota la vida professional i quan ho té que fer ell, doncs a vegades costa una mica. Però insistim molt en aquest aspecte.
I parlàvem en general que els metges normalment no es jubilen. El doctor Manel Sanz se sent jubilat o se sent més sènior?
En absolut em sento. Jo em sento totalment sènior. Jo tenia, doncs, com a cap de servei de cirurgia a l'Hospital Universitari de Bellvitge, vaig tenir, i professor de cirurgia a la Universitat de Barcelona, tenia la meva activitat pública, però també tenia la meva activitat privada. L'activitat pública, doncs, als 70 anys la vaig acabar, però vaig continuar una mica, doncs, la meva activitat privada, i llavors, al moment que la vaig deixar, perquè feia una cirurgia molt agressiva de neoplàsia de càncer, i és molt complexa i llarga, llavors vaig buscar un altre projecte vital, és el que he dit abans, amb uns altres objectius. Això em va suposar canviar la meva dinàmica mental, canviar els meus hàbits, però considero que això, d'una manera molt positiva, em manté despert, actiu, i realment amb una vida positiva. Crec que puc continuar, i intento ser-ho, útil a mi mateix, crear un entorn apropiat i ser útil a la societat.
Doncs em sembla interessantíssim. I avui potser ens està escoltant algun metge que està proper a la jubilació o que està ja jubilat, o que és sènior però continua en actiu, i potser li interessa posar-se en contacte. Aquest programa es pot escoltar a tot Catalunya i Andorra. Això és una iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona, però si ens està escoltant algú tant de Barcelona, de la província de Barcelona com una altra, es podrien posar en contacte amb el col·legi? Com podríem fer-ho? Com...
Es pot fer de dues maneres. En primer lloc, es pot posar en contacte amb el col·legi, amb el Departament d'Activitats i Congressos del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i llavors ells ens dirigeixen directament al metge cap a la secció de metges sènior del Col·legi de Metges. I també es pot fer d'una altra manera, que és a través de el que hem creat, que són les associacions de metges jubilats dels diversos hospitals de la ciutat de Barcelona i també del resto d'hospitals de la província de Barcelona. I aquestes associacions, doncs, precisament, estan en contacte directe amb l'hospital i amb el col·lectiu de metges de l'hospital que jubilen, i també els orienten cap a tenir una activitat positiva i també els orienten cap al Col·legi de Metges. És a dir, pot ser aquesta dualitat, a través de les associacions dels hospitals o a través directament del Departament d'Activitats i Congressos del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Doncs moltes gràcies, doctor Manel Sanz. Un d'aquests dies parlarem més del col·legi, perquè no només tenen aquesta iniciativa, sinó parlarem del programa de protecció social i d'altres coses que està fent que resulta molt interessant. Moltíssimes gràcies, doctor Manel Sanz. Continuï amb nosaltres i continuem el programa.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs nosaltres continuem a És gran ser gran.
Sí, continuem i comencem a parlar una mica de residències. Saben que aquest programa està patrocinat pel portal inforesidencias.com, on ens agrada que la gent conegui la realitat del que succeeix a les residències, que coneguin bones pràctiques, la vida de persones, ja siguin les pròpies persones grans, els professionals, els familiars, que estan, tenen relació amb residències de Catalunya. A Catalunya hi ha més de 1.000 residències, hi ha aproximadament unes 1.100 residències, i hi ha més de, al voltant de 54.000 persones que viuen en residències. La vivència en una residència és algo personal, diferent, cada persona ho viu d'una forma, i avui tenim dues persones per parlar-nos de com viuen la seva relació amb la residència. Comencem amb el José Luis Montserrat. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
José Luis Montserrat és infermer i és director d'una residència, de la residència Palau, a Palau de Plegamans. Ell va començar treballant com a infermer, ara és director, i volia preguntar com es viu dirigint una residència o treballant en una residència com a infermer i després com a director de la residència?
Bueno, realment els meus inicis van ser més... Vam començar com a gerocultor, una residència. Ui. En un primer moment, mentre estava estudiant infermeria, vaig poder començar a treballar, als estius principalment, en una residència, i realment va ser el meu primer contacte amb una residència, mentre estava estudiant infermeria. A partir de llavors he anat canviant de categoria a diferents centres, de gerocultor, he estat infermer, i actualment estic com a director d'una residència. Realment és que és molt diferent. El canvi principalment va ser el contacte amb les persones. Sobretot quan feia d'infermer, estava tot el dia amb totes aquestes persones, tenint contacte directe, una relació molt personal, i el problema que tens és que quan passes més a fer funcions de direcció, encara que estiguis en contacte amb les persones, comences a separar-te una mica d'elles. Has de fer molts tràmits administratius, molta burocràcia, i això no et permet tenir un contacte tan directe amb les persones. Per molt que es vulgui, aquesta relació es comença a separar. Jo ho veig molt clarament des de les persones que portaven més temps ingressades al centre, on estic ara treballant. Tinc una relació molt, molt més propera, conec molt més la vida personal d'aquestes persones, i actualment, per molt que hagi volgut tenir aquesta relació amb aquestes persones, m'és completament impossible tenir aquella relació que tenia quan vaig començar.
I una cosa, recordes, abans de treballar en una residència, quan, no vull dir quan eres jove, però no et puc dir que siguis gran, no sé si... però abans de treballar en una residència, quina idea tenies de les residències?
A veure, jo tinc el problema, o l'avantatge, que he tingut que el meu pare és metge. El meu pare, jo recordo que fa més de 25 anys que treballa com a metge en una residència. I jo recordo de petit anar a una residència amb ell quan anava a passar visita, una urgència, una visita, i ja vaig començar a tenir una relació amb diferents centres quan ell anava a passar visita. Me'n recordo això de jugar a les sales on estaven les persones que estaven allà al centre, i llavors, diguem que això pot ser un avantatge amb aquest contacte amb el centre d'aquests que hi anava, una bona relació, totes aquestes persones.
I, o sigui que a vegades hem sentit això de, ostres, si tens un fill petit, no el portis a les residències, és que veurà certes coses, hi ha avis que estan deteriorats, hi ha avis que tenen... Tu no deus pensar això, no?
No, el problema que hi ha és la mentalitat que tenim les persones del que és una residència. Molta gent encara té la mentalitat, diguem, antiga, arcaica, de fa... segles, podem dir així, de que eren centres que, mal dit, d'una per cada avis on la gent anava a morir. Amb el temps, aquests centres socials, diguem, van començar a acollir persones que tenien també una sèrie de necessitats, que no podien estar soles a casa o perquè volien voluntàriament anar als centres, i els centres a poc a poc ens van anar modificant. I aquesta tipologia de centres de fa molts anys, en què potser tampoc tenien suficients recursos per poder donar una bona assistència, ha anat canviant, i el perfil de residències actualment és molt diferent del que hi havia fa molts anys. El problema que hi ha és que actualment molta gent té la mentalitat d'aquestes residències antigues, que és el que els han ensenyat els seus pares, avis, besavis, de que eren aquests centres antigament.
Sí, hem parlat amb gent que ens deia que abans d'arribar a una residència tenien al cap la idea de l'asil, que pensaven que arribarien a un lloc on veurien coses raríssimes i gairebé un manicomi, una cosa, i quan han arribat diuen... Però ara, des de la teva posició, què li podries dir a una persona que té recances perquè té el seu pare, la seva mare, amb una, diguem-ne, amb una demència, amb una necessitat de suport que no li pot donar a casa, que la seva opció més correcta fora una residència, però se sent per dins que fer això... És com un error, és com si fos una traïció als seus pares. Què els diries?
El primer que han de fer és anar a un centre i veure realment com funciona un centre, quin tipus d'activitat fan, quins espais tenen, quin tipologia de menjar estan donant al centre, i començar a veure realment com es conviu en aquell centre, les relacions entre les persones que poden haver-hi. Tots entenem que moltes persones que van als centres tenen una sèrie de dificultats per estar al centre, però aquestes dificultats no tenen per què ser... un impediment per poder conviure correctament amb altres persones. si una persona té un contacte directe amb els centres, tindrà una visió molt diferent del que són les residències.
Volia dir una cosa. Un dels motius pels que hem convidat a José Luis Montserrat i a la residència Palau és que a InfoResidències les residències poden compartir dades, poden compartir el contracte que ha de signar la persona i altres aspectes, el preu de la residència, què inclou i què no inclou el preu, i nosaltres des del portal d'internet assignem com un indicador de transparència. La residència Palau va ser de les primeres que té un 100% de transparència. Això vol dir que no només comparteix els preus, el contracte, el reglament de règim interior quan personal treballa a la residència, sinó que fins i tot penja a internet les actes d'inspecció que fa la Generalitat i que fa Sanitat, traient per descomptat qualsevol dada personal, o sigui, sense el nom de ningú ni... Però, al final, és de les poques residències que tenen un 100% de transparència. I voldria dir, això de compartir l'acte d'inspecció, sabent que la inspecció és una persona que ve, que sempre trobarà alguna cosa, com ho vau viure, això de posar les actes a internet?
Per nosaltres, posar un acte d'inspecció no ha de ser un impediment. És realment mostrar el que, quan ve un inspector, té el teu centre. Tots els centres, sempre que ve un inspector, pot caure un quadre, diguem-ho així, pot haver-hi qualsevol tonteria que pot haver-hi una incidència. Però això no té que ser un impediment per poder-ho penjar. Coses greus, potser sí que ens ho plantegem el tema de que si està o no està aquest acte. I jo recordo, conec que a altres països les actes d'inspecció és la mateixa inspecció la que penja aquestes actes i tothom pot accedir a aquestes actes i veure les residències. No han de ser els centres que voluntàriament, com és el nostre cas, pengi les actes en el portal d'inforesidències. Mm. Per tant, si altres països ho fan, nosaltres per què no podem fer-ho?
Molt bon raonament. Quan vam trucar al José Luis per preparar el programa, per convidar-lo al programa, i vam dir, escolta'm, com és la vida a la residència? Com és el dia a dia? Com viu la gent a la residència? Ell ens va dir, tu ens vas dir, home, no m'ho pregunteu a mi, millor que li pregunteu a alguna persona que visqui a la residència, algun familiar, i així ens vas posar en contacte amb la Sonsoles González. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Doncs benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Tu tens una experiència vital important perquè tant el teu pare com la teva mare van viure els últims anys o l'últim temps de la seva vida a la residència a Palau,
sí.
A Palau de Plegamans.
A Palau, sí.
I amb dos van morir a la residència.
Tots dos.
Com recordes els moments previs, quan havíeu de buscar una residència, quan havíeu de decidir quina residència, quan havíeu de portar-los? Com ho vau viure?
Home, realment buscar una residència és una mica difícil, perquè busques el millor per ells, el que tu no pots oferir-los, que estiguin pues, com a casa. Llavors, bueno, després de buscar molts i molts llocs, van trobar aquí a Palau la residència ideal, des del meu punt de vista, clar. Molt espai, molta llum, que el que ells estaven acostumats, poder entrar i sortir, va llogar-se al seu aire. I moltes activitats, bueno, feien moltes coses i estàvem realment molt a gust.
I ells van ser els que van decidir anar a la residència o va ser una decisió més de família?
En aquest cas, jo vaig tenir, entre cometes, sort, perquè va ser el meu pare qui va dir que a casa no podien continuar així. Perquè ell el cap el tenia molt bé, però ja anava en cadira de rodes. La meva mare tenia Alzheimer, es va aixecar un dia i no se'n recordava de caminar. Ells estaven a casa, estaven molt bé atesos, perquè tenien una persona a les 24 hores del dia amb ells, però el meu pare va veure que la situació així no podia continuar. I llavors va dir, m'he de buscar algun lloc per anar.
I els primers dies en la residència van ser durs? O...
Per mi una mica, no? Perquè, bueno, és... Clar, no estan a casa, però... Són la primera setmana, però és com els nens quan van a l'escola, que els costa adaptar-se, doncs per mi va ser el mateix. Però per ells realment es van adaptar molt bé perquè, bueno, van trobar que estaven molt a gust, que el meu pare, per exemple, podia fer moltes coses perquè era una persona molt activa. I la veritat que es van adaptar molt bé, molt bé.
Quant temps van viure a la residència?
Doncs mira, van entrar el 27 de desembre de l'any 2010, el meu pare el 22 de febrer del 2013 va morir i la meva mare fa 6 mesos. O sigui que el meu pare va ser uns 3 anys i la meva mare 7, quasi bé 7.
I, clar, si ho diem d'una paraula, d'una forma una mica extrema, a la residència vas a morir. Saps que al final la sortida, si tot va bé normalment, llevat que vagis per una recuperació, però el fet de veure morir els teus pares en una residència, com es viu en comparació amb altres familiars que potser has vist, el fet de que estiguin envoltat d'aquests professionals i això? Quina va ser la teva vivència?
Home, realment, que morissin en allà, jo penso que, bueno, si has de morir és igual estar a casa com a la residència. I realment, morir a la residència va ser, per mi, estava reconfortada en el sentit de que estava molt, molt recolzada per tothom d'allà dintre. Mm-hmm. Llavors, bueno, penso que de morir has de morir, on sigui. Sigui en una residència, sigui a casa, mm-hmm. o sigui, no...
Abans li dèiem al doctor Sanz que normalment sembla que si tu ets metge, ets del col·legi, i quan deixes de ser metge administrativament perquè et jubiles, t'esborraries del col·legi. Però ja ens ha dit que no, que tenen una secció col·legial de metges sèniors que és molt activa. També sembla que si tens el teu pare, la teva mare en una residència, i el teu pare i la teva mare moren, deixes d'anar a la residència, no. Però en el teu cas em sembla que no ha sigut així.
No, en el meu cas no, perquè jo sempre dic que tinc un tros del meu cor en allà. Llavors, bueno, jo vaig i tant les treballadores com els residents em donen molt de carinyo quan arribo. És més, em dona molt reconfort que arribis allà i et digui algun avi, ai, quan t'estimo, quan et trobem a faltar. Quan realment jo anava a veure la meva mare, ara ja últimament, el que passa que, clar, jo interactuava molt amb ells. Llavors, clar, ells, doncs, com em veien cada dia, jo crec que ja pensaven que era també una mica part de la seva família.
José Luis, ens deies abans que fins i tot heu comptat també i amb les Sonsoles per algunes activitats de la residència o algunes iniciatives que esteu portant a terme. Ens podries explicar una miqueta? Com...
Bueno, el que estem portant a terme actualment és que estem muntant un espai de reflexió ètica dins del centre i en el moment aquests espais marquen una sèrie de professionals que participin. I nosaltres vam creure que convenient incloure dins d'aquest grup d'espai de reflexió ètica del centre una persona, un familiar que hagi tingut contacte amb la residència. En aquest cas vam contactar amb les Sonsoles i ara mateix estem en un ple procés de muntar aquest espai i comptem amb ella perquè hi participi.
Interessant. Els espais de reflexió ètica, per qui no ho sàpigui, és una, com una organització dins de la residència on quan es plantegen problemes... Bueno, potser ens ho vols explicar tu. Quan es planteja un problema que comporta un element ètic, es pot discutir. Com, ens pots dir una miqueta com ho esteu fent?
Bueno, sí. El tema és que estem en ple procés de muntatge d'aquest equip, no? Llavors, el procés que segueix és un òrgan consultiu, no, diguem que no és vinculant, la decisió, i llavors, en cas de que hi hagi un enfrontament, diguem, entre possibles discrepàncies entre familiars, entre residents o entre familiars i la residència, se'ls pot consultar aquest òrgan perquè pugui donar el seu parer. Mm. Aquest espai reflexiona sobre valors ètics, possibles solucions i deixa anar una miqueta les conclusions que en pot treure. I a partir d'aquí pot ajudar a solucionar aquests petits conflictes.
Molt bé, Sonsoles. La vida dels teus pares, a la residència deies que el teu pare, quan va ingressar, tenia el cap superclar, tot molt. I que anava en cadira de rodes, sí. I ens havies dit que ell, a més, li agradava escriure, no?
Sí, ell escrivia, llavors ell va expressar el seu sentiment a la seva manera en un escrit que va fer a l'abril del 2012.
I que voldries compartir amb nosaltres?
Bueno, si puc llegir-ho, intentaré llegir-ho, perquè encara a hores d'ara m'emociona.
T'ho agraïm moltíssim.
Jo quisiera... Llegeixo en castellà perquè ell escrivia en castellà.
Com ho va escriure?
Yo quisiera expresar todo lo que llevo dentro de mí. Me siento feliz y contento en este lugar, ya que como familia me encuentro. Cuando mis hijos, amigos y vecinos nos vienen a visitar, todos contentos se van de ver el trabajo que realizan y el cariño que nos dan. Además, hemos formado un grupo que no lo hacemos nada mal. Cuando hacemos nuestros pases de moda y las parodias, ya no os quiero ni contar. La verbena de San Juan, genial, y hasta en carnaval nos hemos llegado a disfrazar. Con ellos nos sentimos felices y podemos disfrutar. Gracias a este grupo por hacer felices a los demás. Os deseo a todos salud y felicidad, para que durante muchos años esta tarea podáis desempeñar.
Bon,
Sonsoles, emotiu, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres
gràcies.
I per gràcies. Venir amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
D'acord.
Molt bé, doncs ara escoltarem una mica. Hem vist que la família té molt a veure amb les persones grans. no sé, germans, pares, tiets... L'escoltem, doncs, si us sembla, a Joan Manuel Serrat amb la tieta, cançó que dediquem a tots els tiets i tietes.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
La despertarà el vent d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam. Escoltarà el miol d'un gat castrat i vell que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit quan es lleva la tieta. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit i un mirall escardat. Li diràs, et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La portera al seu pas dibuixarà un somris, és l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit cada dia el mateix, agafar l'autobús per treballar al despatx d'un advocat gandul amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta. D'això fa tant de temps ni ho recorda la tieta, amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta. D'això en fa tant de temps, ni ho recorda la tieta, que sempre té un plat. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu tant se val. I el diumenge de Rams comprarà el seu fillol un palmó llarg i blanc i un parell de mitjons, i a l'església tots dos faran com fa el mossèn i lluaran Jesús que entra a Jerusalem. Li darà 20 durets per obrir una llibreta, cal estalviar els diners com sempre ha fet la tieta. Li darà més o menys com tothom, se l'endurà una grip cap al forat profund. Llavors ja haurà pagat el minxul i el taüt. Els salms dels capellans, les misses de difunts i les flors que seguiran el seu enterrament són coses que sovint les oblida la gent i fan bonic les flors amb negres draps penjant i al darrere uns amics descoberts fa un instant i una esquela que diu ha mort la senyoreta, descansi en pau. Amén. I oblidarem la tieta. Ra-ra-ra. Ra-ra-ra.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, nosaltres continuem el programa i també, recordem, ara obrim les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol pregunta, sàpiga que és gran ser gran, pot fer-ho, marcant el 93-409-2771 o 93-409-2772.
Doctor Manuel Sanz, ens havia quedat una pregunta al tinter. Què és el que més preocupa el col·lectiu de persones jubilades? No només els metges.
És important aquesta pregunta. Hem parlat fins ara, doncs, l'important que és la conscienciació de les persones que tenen que entrar en aquesta important etapa de la seva vida, la preparació, el crear o estructurar un nou projecte vital positiu i creatiu. I l'altre aspecte és les persones que estan dins de l'etapa de la jubilació, passat un temps, quins són els problemes, quina és la problemàtica més important que troben amb aquesta dinàmica nova de vital que, en la qual entren. En el Consell General de Col·legis de Metges, a Madrid, doncs vam fer una enquesta als 52 col·legis de metges de tot l'Estat al col·lectiu de metges jubilats. Jo penso que els resultats són perfectament extrapolables a qualsevol situació socioeconòmica i cultural del país. I els vam preguntar quins eren els problemes o la problemàtica que més els preocupava un cop estaven dins l'etapa de la jubilació. Els vam dir que ens ho diguessin de més important a menys important. La veritat, els hi tinc que dir que vam tenir una gran sorpresa. El que més els preocupa, i mira que els estic parlant a dins de l'àmbit sanitari, estic parlant de metges, del col·lectiu de metges, el que més els preocupa és l'atenció sanitària. En segon lloc, l'economia. I després venien un altre tipus de problemes, familiars, socials, assistencials, etc etc. Però ens va realment cridar l'atenció que precisament, i a dintre un col·lectiu sanitari de metge que sempre durant tota la vida professional, quan ha tingut algun problema, sempre ha tingut la facilitat i possibilitat d'anar a un company i resoldre el seu problema sanitari, doncs en el moment de la jubilació és el que més el preocupa. Cert és que és una data en què en la involució senil pròpia de la nostra vida, doncs és quan més problemes sanitaris tenim.
Clar.
Però precisament, curiosament, i sent metge, és el que més els preocupa. I precisament per això llavors hem fet una sèrie dels mecanismes que els he explicat abans. Per exemple, les associacions de metges jubilats dels hospitals per assessorar directament, estar en contacte molt pròxim i directe amb el col·lectiu de metges i quan tenen un problema ens preocupem nosaltres doncs, d'ajudar-lo, orientar-lo a través del col·legi de metges i dels hospitals. Però vull dir això, repeteixo, que és perfectament extrapolable als altres estrats socials, a tots, eh? És a dir, que l'atenció sanitària realment és el que més preocupa a la llarga el jubilat.
És interessantíssim, a més, especialment, com ha dit, venint del col·lectiu de metges.
Exacte.
Sobre el que haurem de reflexionar. I abans escoltàvem alguna cosa sobre la borsa de treball d'inforresidències. Com cada setmana ara veurem dins la borsa de treball d'inforresidències més de 700 residències de tot Espanya, centres de dia i serveis d'ajut a domicili, busquen per professionals. Sabem que un element importantíssim d'una residència no és tant l'edifici, sinó els professionals que hi ha dins d'aquest edifici. Carles, ens dius que quines són les últimes peticions de treballadors que tenim a la borsa de treball?
I tant, doncs avui trobem que a la centre geriàtric del Bages, que està a Castellví del Vilar, i el residencial Palau, justament, que tenim aquí Josep, el José Luis Montserrat, estan buscant una gerocultora. La residència Com a Casa, a Barcelona, està buscant un educador social. I la llar d'avis Verge de Salut està buscant a un educador social i també a un psicòleg.
Bueno, sabem una cosa, qualsevol persona amb una preparació i amb ganes de treballar en una residència, un centre de dia o un servei d'ajut a domicili, pot entrar a www.inforresidencias.com, tocar en bolsa de treball, i allà que sàpiguen que al voltant, no, més de 700 empreses de tot Espanya utilitzen això. Es poden deixar els currículums o es poden consultar ofertes de treball.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Molt bé, Carles. L'Angústia ens pregunta des de Manresa si és veritat que si la meva mare té ingressos de més de 1.500 euros al mes, ja no pot demanar la dependència?
Doncs mira, Angústia, la llei de dependència, primer de tot, hem de deixar clar que és un dret universal. Això vol dir que si té dret, independentment dels ingressos que es tinguin. Per calcular els diners que hem de pagar nosaltres per tenir dret a un servei, el que es coneix com a copagament, es té en compte les rendes, en el cas de la teva mare, aquests 1.500 euros, i el patrimoni. Un cop tenim clar aquest concepte, el que comporta llavors tenir una renda més alta o més baixa és que el copagament serà més alt o més baix. Tot i així, hi ha uns màxims de copagament, el que es coneix com a topall. Per a les residències, aquest topall de copagament pot arribar fins a un 90% del preu final. Pels centres de dia arriba al 65% i per l'ajuda a domicili ronda el 54%. Com a curiositat, sobre el patrimoni que comentàvem, poques vegades ens acaba afectant a l'hora de fer-nos els càlculs de copagament. Això és degut a que l'habitatge de la persona que sol·licita la dependència queda exempt en el cas que hi visqui ell mateix o hi visqui algun familiar que depengui econòmicament d'aquest usuari. Per altra banda, hem de pensar que la vivenda habitual només afegeix al càlcul del copagament quan haguem de cobrar una prestació econòmica per residència o bé quan hi entrem en plaça pública. I, a més, només agafa l'import a partir de 300.000 euros. Finalment, però, i per acabar amb una bona notícia, que és important, existeixen també un seguit de bonificacions que ens poden beneficiar quan ens facin el càlcul, però d'això ja en parlarem un altre dia.
Molt bé, Carlos, esperem que l'Angústia estigui ben, ho hagi entès bé.
Jo crec que l'Angústia estarà contenta.
Sí, no, esperem.
I una pregunta, Sonsoles. Quan necessitaves buscar residència, o el teu pare et va dir necessitem una residència, vau anar al treballador social, aviam si podíeu tenir ajut públic, o vau buscar directament una residència que poguessin pagar-se ells?
Bueno, de fet, el meu pare ja tenia una dependència. La meva mare li havia demanat una altra valoració, una revisió de la valoració, perquè havia canviat molt. Però realment, a mi, la treballadora social, diguem-ne, de l'ambulatori on estaven els meus pares, em va donar una llista i ja està. I després va ser jo que vaig començar a buscar...
Sabent que ja tenies assignada un ajut de la dependència, de plaça col·laboradora...
De plaça col·laboradora.
Aleshores havies d'agafar dins de les que tenien i posar-te...
Sí, que sigués, que fos col·laboradora pel meu pare i després, en principi, la meva mare entrava com a privat i després ja, quan tinguéssim el resultat, ja veuríem. Mm-hmm.
Doncs, em sembla interessant. Recordem que aquestes consultes al treballador social es poden fer escrivint-nos al correu del programa, que és esgrancergran@radioestel.cat. Una vegada, esgrancergran@radioestel.cat. Si ens fan les consultes, durant la setmana el treballador social Carles Reixac intentarà buscar la resposta i la setmana vinent els podríem donar resposta. I M'agradaria parlar, recordeu que la setmana passada començàvem a parlar de persones centenàries que van tenir unes vides interessants i vam parlar de la senyora Rita Levi Montalcini, que era aquella italiana, Premi Nobel als 77 anys, que parlava de la plasticitat del cervell. I avui parlem d'una persona interessant, una persona que va morir fa poquets anys, que es deia Joan Riudavets. Amb aquest cognom, d'on era? Menorquí. Un home que, aviam, en la seva, quan va néixer, poqueta gent hagués pensat que tindria alguna significació especial o que apareixeria a l'enciclopèdia. Per què? Perquè va néixer a l'illa, tenia pares agricultors, també tenia el seu pare era sabater, una professió que ell va heredar, volgués o no volgués, i que al llarg de la seva vida, doncs imaginem, va morir fa 4 dies, però no va lluitar a la Guerra Civil perquè ja era gran, ja el van considerar gran per reclutar-ho a la Guerra Civil. Aquest home, ell es considerava republicà, va ser alcalde accidental d'un municipi, però després no va ser represaliat, sinó que va continuar la seva vida. Ell es considerava d'esquerres, va tenir un nebot net que va ser alcalde d'un municipi de Menorca, i el que fa peculiar aquest senyor no és tant el que va fer durant la vida, sinó la vida que va tenir, perquè la seva vida va durar i durar...
La seva llarga
vida. Va tenir una vida molt llarga. A més, ell deia que envellir no tenia un esforç especial, que l'únic que havia de veure era passar els dies. I que a mesura que passaven els dies, cada vegada era més gran.
Ja vas envellint sol, sí.
I van passar els dies, i aquest home va arribar a viure 114 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
En el moment que ell va morir, era la persona més gran del món. I molt poquetes persones han viscut més de 114 anys. A més, hi ha diverses coses peculiars, i és que ell li van dir, li van fer diverses entrevistes, i deia, tinc una cosa, no sé què és un mal de cap. Diu, mai m'ha fet mal al cap. Aleshores, deia, com ens deia abans el doctor Sanz, què passava? Aquest senyor menjava poquet, i què li agradava menjar? El que coneixem com a dieta mediterrània, però en poques quantitats, eh? També molt llegum, molta verdura, poca carn i molt peix, o sigui, una dieta... I, a més, era un home que, volgués o no volgués, va fer exercici tota la vida. Clar. Perquè era sabater i agricultor. Aleshores, havia de caminar per arribar al tros que llaurava. I ell deien, quan parlaven, deien, no, és que és un home que es resisteix a morir. Ell seguia fins als 102 anys, va anar en bicicleta, i aleshores va seguir, després va tenir un problema. Però hi ha una cosa interessant que em sembla que hauríem de reflexionar, i és que als 91 anys li van col·locar un marcapassos. Vale? I els marcapassos, jo no sé com són ara, però abans es veu que cada cert temps t'havien d'operar, t'havien de tornar a obrir per canviar-li la pila. No sé si ara es pot carregar des de fora, però aquest home... 3 vegades, des dels 91 anys fins als 114, el van operar i li van canviar la pila del marcapassos.
Pues havia d'estar molt sa, perquè, bueno, el doctor Sanz ja ens ho dirà, però vull dir, hi ha persones que als 70, 80 anys ja no els poden, o no volen, o no poden anestesials.
Ja no els hi cal el marcapassos.
Clar.
Però ja, a més, a sobre, als 106 anys el van operar de catarates. Bueno. Aviam, i aquest home va estar tants anys jubilat que va començar cobrant com 200 pessetes de pensió i va acabar cobrant uns 400 euros de pensió. Aleshores, aviam, per què dic que aquesta persona, aquest home va ser interessant, tot haver morit fa uns anys? És que cada vegada més es planteja si quan hem de repartir les despeses sanitàries, com s'ha de fer? Si és ètic que una persona que tingui més de determinada edat estigui en una llista de transplantaments, si se li pot fer aquesta operació. Aleshores, pensem, aquest home, si no li haguessin posat el marcapassos quan tenia 90 i pico d'anys, hagués mort, només segur.
Només segur, clar.
Si no li haguessin canviat la pila del marcapassos 3 vegades, hagués mort. Sí. I una cosa que és molt important, si no li haguessin fet l'operació de catarates als 106 diaris, als 106 anys...
No hagués pogut fer res, clar.
I no hagués estat llegint el diari fins a pocs dies abans de morir, com va fer sempre. Aleshores, és una cosa que hem de reflexionar. Ara mateix som al voltant d'un 18% de persones grans, de persones de més de 65 anys, 18-19. Això vol dir que un de cada 5 persones de les que veiem pel carrer tenen més de 65 anys. Dic que ets vell als 65 anys, a mi em sembla una miqueta així, no? Però són grans administrativament. però és que d'aquí uns anys arribarem gairebé al 40, un 36-37%. Aleshores, hi ha decisions que podem prendre ara que ens sembla totalment raonables, aquí al voltant d'una taula, dir, mira, que ningú li facin diàlisis passat els 80. Ah, bueno, però sí, sí, em ve que sembla raonable, però pensem que quan poses noms i cognoms a cada cas, les coses canvien.
Clar, i
abans ens parlava el José Luis Montserrat de que en la seva residència està muntant un espai de reflexió ètica. És que l'ètica és importantíssima. I en aquests anys que ens trobarem amb uns dilemes importantíssims de gent que cada vegada arriba a ser més gran, a vegades més delicada, que ha tingut una vida i que la seva vida és valuosa, a vegades com distribuïm els recursos ens pot portar a solucions peculiars. No sé si algun dels nostres convidats volia dir alguna cosa abans de que acabem el programa.
Sí,
doctor.
M'agradaria un parell de comentaris. En relació a el que hem dit, quina és l'actitud terapèutica que hem de fer davant de les persones en relació a l'edat, nosaltres, des del punt de vista mèdic, jo, per exemple, els diré, he fet gastrectomia total, estirpar tot l'estómac per un càncer d'estómac a una persona de 95 anys. És a dir, que no, actualment ja no hem de valorar l'edat física de l'individu, sinó l'edat biològica, és el que nosaltres diem a l'ASA, és a dir, la reserva funcional dels seus parènquimes, com està el seu cor, el seu feix, el seu pulmó, el seu ronyó. Això és el que realment ens dona el límit de les intervencions terapèutiques determinades. És a dir, que no m'estranya que una persona de 90 i pico d'anys li canviïn el marcapàs, la pila o l'operin de catarates, volia dir que tenia una molt bona reserva funcional dels seus parènquimes. Era un ASA 1, és a dir, molta reserva. I amb aquest aspecte de la vida llarga, m'agradaria fer un brevíssim comentari. Hi ha una isla al Japó, Okinawa, que hi ha moltes persones que passen dels 100 anys. 100 anys. Llavors es va interessar, des del punt de vista mèdic, què passava a aquella illa i per què hi havia tanta gent centenària. Es va fer un estudi antropològic de la illa i es va veure que, efectivament, aquella gent doncs, tenia una alimentació sana, l'entorn no estava contaminat, però tot això no justificava aquesta vida tan llarga. Llavors, parlant amb aquestes persones centenàries, se'ls preguntava, a què vostè atribueix que viu tants anys? I tots contestaven amb una paraula, ikigai, ikigai, ikigai. Ikigai, en japonès, vol dir exactament aixecar-se cada dia i tenir una il·lusió per viure, un projecte vital, unes ganes de disfrutar el més meravellós que tenim, que és la vida. Això realment és el que ens dona més força vital i ens permet viure molts anys. Aquest això és que penso que és un aspecte importantíssim. És un exemple real, aquest, que podem veure i realment és una realitat. I és un dels consells que donaria. Aquest projecte vital que sigui realment que ens proporcioni una vida plena, activa, creativa, que crearem d'aquesta manera un entorn apropiat, seguirem sent feliços i lliures, tindrem salut i seguirem sent útils a la societat. Crec que és un exemple important, aquest.
Doncs,
molt important.
Doctor Manuel Sanz, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió. José Luis Montserrat, Sonsoles García, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I
ens veiem la setmana vinent.
El dimarts aquí estarem.
Dimarts vinent, com sempre, a les 5 de la tarda. Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem, com hem dit, el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana plena de salut. Adéu-siau.
Consulta del treballador social amb Carles Reixac. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.